Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio, amb Adam Martín.
Hola, què tal, com esteu? Avui dediquem tot el programa a tornar a parlar de la importància que té l'activitat física. El sedentarisme és un dels principals responsables de la majoria de malalties no transmissibles actuals i ens està matant o, en el millor dels casos, està empitjorant la nostra qualitat de vida. Per tant, moure'ns és clau, però què fem? Cardio? Força? Quants cops a la setmana? De quina manera? Si tinc 50, 60, 70 anys, puc fer exercicis de força? Haig de fer coses adaptades? Ho hem preguntat a Néstor Serra. El Néstor és llicenciat en activitat física. L'any 2016 va ser escollit millor entrenador personal de l'any d'Espanya. Porta tota una vida dedicada a l'esport i des del seu centre a Barcelona, l'UDUS, ajuda moltes persones a posar-se en forma, a controlar l'estrès i, en definitiva, a recuperar la salut. Acaba de desenvolupar Fitted 50, un mètode per persones que s'apropen als 50 anys o que ja els han passat per tornar a recuperar la forma física i per trencar el mite que això de l'exercici és cosa de joves.
Explica'm una mica, hi ha molts mites al món de l'activitat física, de l'esport i de l'exercici en general. Un és, a partir de determinada edat, no que fa falta entrenar, no serveix per res, un es fa vell i tot això és un procés inevitable. Això s'ha de desmentir, no?
Bé, el mite va més enllà de només l'activitat física, no? És a partir de certa edat som ja grans, no? o massa grans per fer determinades coses. I això és una edat que molta gent, doncs, no? Te'n recordes d'aquello de los 40 per arriba, no? Te mojis la barriga, no? Doncs és una mica això, que ens pensem que ara sí que és veritat que quan els 40 d'abans són els 50 d'ara, segurament, no? Però molta gent diu, si tens 50 anys ja no pots fer moltes coses, ja no pots entrenar, no pots fer activitats de risc, anar com de nit, sortir de nit és una mica mal vist. No, totes aquestes coses que s'associen a la gent jove. I el mateix estem parlant de la salut, no? O del cos, no? El cos, molta gent es pensa que a partir dels 50, 40, 50, ens hem de resignar a tenir un cos ja més, menys fort, menys àgil. Molta gent en contacte per això, perquè se senten que ja no tenen aquella agilitat o aquella capacitat de moviment, aquella capacitat de fer coses que tenien quan tenien 30 o 20 anys, no? I això és un mite que s'ha de desmentir. S'ha de desmentir, perquè ens veiem, precisament, la gent que estem entrenant des de que tenim 20 anys, però que, a més, ens cuidem i ens agrada cuidar-nos, i cuidem els altres, també, jo tinc molts clients i són molts anys cuidant a gent, veiem que la gent, quan ens pensàvem abans que igual doncs, aquesta persona que ja no té l'edat de millorar i que, com a molt, no, ha d'intentar no empitjorar gaire, no, al revés. Amb 50, 60 anys, jo tinc clients que amb 60 anys estan fent coses que amb 40 o amb 35 no podien fer.
Clar, perquè és el que t'estava preguntant. Quan tu deies, els que portem tota la vida entrenant, i llavors un dels altres mites és, si no portes tota la vida entrenant, no comencis amb 40 o amb 50, perquè no aconseguiràs res tampoc, no?
Al revés. Això és al revés. O sigui, la gent que porta tota la vida entrenant, segurament la seva millora, no? Si comença a entrenar d'una forma diferent o amb més, amb una bona programació, perquè igual abans doncs, feia esport, però no feia un esport d'una forma planificada o programada, o no? Feia més per diversió o el que sigui, però tenia una vida activa. Aquesta gent, quan comença a entrenar de forma planificada i programada correctament, entre cometes, sí que poden veure moltes millores. Però, clar, una persona que no ha fet mai res, que és més aviat sedentària, les millores que pot aconseguir són molt més amazing, no? Molt més espectaculars. I això és el que veiem i és el que ens trobem nosaltres, que estem al peu del canó cada dia i que estem veient cada dia gent diferent, no? Tu pensa que jo tinc un centre petit que, doncs, igual tenim actualment, no sé, 160, 170 clients, però jo som molts anys treballant en el sector amb gent de diferents edats. I això és el que m'he trobat, que hi ha gent que ha vingut perquè el metge li ha prescrit fer activitat física. Igual té 55, 60, 65 anys. Uh-huh. Li ha prescrit començar a fer activitat física perquè des de que va començar a treballar doncs havia deixat de fer esport, per exemple, no? I quan comencen a treballar, ara es comença amb 25, no? Entre 25 i 30, la gent, no? La carrera laboral, si estudies universitat, però sí. Abans era molt abans. O sigui, uh-huh. Abans la gent estava més acostumada a treballar a l'hora que estudiava, no? I jo m'he trobat gent que, igual amb 17, 18 anys, ha deixat de fer esport perquè s'ha dedicat a la feina. I que quan et ve amb 60 anys, no? Igual porta 40 i anys sense fer activitat física, no? Sense fer... Més enllà d'un partidillo, o més enllà d'un cap de setmana, no? Amb els nens o amb els nets, llavors, no? Amb
60 i pico. Pàdel de tant en tant, tot sí. Això que fem, no?
Sí. I aquesta gent... Quan comença a fer entrenament, sí que és veritat que al principi és més dur, perquè no, el cos doncs, té moltes restriccions, té molta mancança d'estabilitat, de força, de molts paràmetres associats al moviment. No? Però les millores, amb el temps, les millores són espectaculars. O sigui, inclús ells venen i et diuen és que ara m'he enganxat a l'activitat física perquè... i a la vida saludable, no? Perquè és que veig que la meva vida personal ha canviat 180 graus. No?
Clar, però molta gent segurament s'està escoltant i pensa sí, però tot això per aconseguir què? Per aconseguir que quan vagi a la platja la gent em miri d'una manera diferent perquè tinc uns músculs més definits? És a dir, una funció purament estètica o per aconseguir alguna cosa més que no només que sembli... que estic fort, no? Que se'm vegi més o menys fort o més o menys saludable per estètica. Què més s'aconsegueix entrenant de manera adequada?
Mira, jo sempre dic que el meu objectiu, per exemple, no? I el que jo intento inculcar als meus clients o als meus, inclús a la gent que formo, no? Als entrenadors que formem, és que el teu objectiu ha de ser morir jove el més tard possible. No? Per què? Perquè quan tu ets jove... cos jove, no? Hi ha una cosa que és l'edat cronològica i l'edat biològica, no? La cronològica són els anys que fa des de que vas néixer i els biològics és la teva edat del cos, no? I doncs, precisament un cos jove és un cos que pot fer coses. I a mi m'agrada fer allò que m'agrada fer, m'agradaria fer-ho durant els màxim d'anys possibles. Què vol dir els màxims d'anys possibles? Doncs mira, si m'agrada anar a esquiar, per exemple, jo tenia un jefe, no? un cap, quan jo treballava a Salomon, a Arterix, bueno, a Amer Sports, vale? Mm-hmm. Que jo portava Precor, i tenia un cap que em deia, no? Els meus pares amb 87 anys se n'han anat a esquiar. Això és vida. No com alguna persona que em diu, no, és que jo no vaig de vacances perquè no puc aprofitar, no puc pujar unes escales o no puc moure'm en un vaixell. Vale? Que sempre, doncs, un vaixell perquè hi ha una mica d'inestabilitat o ja no has d'agafar una mica d'escales i tal, i no es poden moure. Uh-huh. Aleshores, al final, el nostre objectiu a la vida és viure de la forma que més ens agradi possible, no? I fer allò que ens motiva i poder... Igual a tu et motiva anar a fer un trekking per la muntanya de l'Himàlaia, doncs escolta, que puguis fer-lo amb 60 i 70 anys, o sigui, sense cap problema. Però igual et motiva jugar amb els teus nets. I els teus nets, doncs, voldran jugar a futbol o voldran jugar a pales o voldran fer un castell a la sorra. I si no et pots quedar de genolls a la sorra, no?, assegut sobre els teus genolls, per poder jugar amb ells a fer aquell castell, doncs estaràs perdent una part de la vida... Que és important. Però, de totes formes, també et dic que allò de que molta gent de la meva o de la nostra edat, no?, diu no, jo, però jo no vull entrenar per posar-me guapo, i per lluir a la platja.
Sí que volem.
Sí que volem. Vale?
Sí que volem.
Perquè, al final, el nostre ego i la nostra, no?, l'autoestima també és molt important, aquest punt. El veure's bé també és important. El veure's que ets atractiu per l'altra gent, encara que tinguis parella estable. És igual, no estem parlant d'això. Estem parlant de que ets atractiu, ets admirat, ets inclús a vegades envejat, això també forma part de la nostra autoestima i del nostre valors, dels nostres valors personals envers de nosaltres mateixos. Uh-huh. I això que una mica, no, ens ho traiem de sobre, però que també és important. I també és important que un home, a partir dels 40 anys, no, la seva sexualitat no baixi. I la sexualitat, per una banda, té molt a veure amb com et veus, no? Està clar, però la sexualitat és si la teva libido està, està més alta, no? I el teu grau d'excitació està més baix. Uh-huh. I això té molt a veure amb les hormones. Això té molt a veure amb com et veus. Això té molt a veure amb quina activitat fas el dia a dia, no? Si estàs descansat, si dos per la nit, si deixes temps que la teva testosterona pues, es reprodueixi, no? que incrementis els nivells, si l'entrenament de força també t'ajuda a això. O sigui, no només és els abdominals, que sí que ens agrada, sinó també és totes les parts de la teva vida que amb 30 anys doncs, sembla, no? Que sembla que siguin molt més potents i estiguin en un nivell molt més alt, i, en canvi, amb 50 anys també les tens i també poden estar a un nivell igual o inclús superior, depèn de què hagis fet a la teva vida. Però també tens una estabilitat diferent, que pots dedicar més temps a aquestes coses i pots gaudir-les més. Mm-hmm. O sigui que...
Val, per tant, els avantatges són, d'una banda, funcionals, evidentment, orientats a la funció, al viure, sigui a l'estil de vida que tris, que el puguis viure al 100% o al 110%, i també estètics, acceptem-ho, perquè a tots ens agrada tenir un cos una mica més ajustadet, per entendre'ns. Com aconseguim això? És a dir, quin tipus d'exercici, quin tipus d'activitat física hem de fer per aconseguir tots aquests avantatges? Perquè tots sabem que caminar va molt bé, les famoses 10.000 passes al dia i tot això, però tinc la sensació que això no és suficient, segurament, per mantenir la funció al llarg dels anys i per aconseguir arribar a esquiar amb 87 anys amb tota la normalitat del món, més o menys. Quin tipus d'exercici, des del teu punt de vista, com a expert, hem de fer per aconseguir mantenir aquesta funció?
Mira, dels dos objectius que has dit, te n'has deixat dos, que són els personals i els laborals. Uh-huh. Vale? Perquè els funcionals és com funcionem, però sí. A nivell personal, no? Que és el que hem estat parlant, doncs, també és important, i laboral també, perquè rendeixes més, uh-huh, amb l'activitat física, uh-huh, rendeixes més. I perquè el teu cap, no, està més clar, perquè els teus nivells de hormonals a nivell del sistema simpàtic, parasimpàtic, també estan millor nivellats, els controles més com canvies d'una a l'altra, etcètera. No? Hi ha molts, uh-huh, beneficis que venen associats.
Uh-huh. M'he oblidat de pensar en la feina, que raro. S'aparco sempre aquesta.
No, bueno, però la feina ens ocupa. Sí. Ens ocupa a molts, a mi m'ocupa més de 8 hores al dia, bastantes més, però tinc la sort de que a mi m'agrada el que jo faig. No? I hi ha gent que potser no li agrada i doncs, aleshores 8 hores inclús els hi sembla massa, a mi em sembla poc. Uh-huh. Vale? 8 hores, per això me'n faig més. Però bueno, m'estaves preguntant el quin tipus d'activitat, sí, és més recomanable, no?, per aguantar tot això. Mira, hi ha una pandèmia a la societat de falta d'entrenament de força. No de falta de moviment. Sí, el sedentarisme és una de les enfermetats, no?
Totalment.
O desenvolupador d'enfermetats, vale? un tema social desenvolupador d'enfermetats. Igual que l'estrès, no? Les enfermetats associades a l'estrès i al sedentarisme, vale? Són el number one killer, no? La causa de mort número 1 del món. Uh-huh. Vale? Però sí que és veritat que dintre de quin tipus d'activitat, no, el sedentarisme, molta gent és sedentària, primer per temes de feina i d'estrès, etc., no? Està clar, però és sedentària perquè té un dèficit de força. I la força, al final, la força que generem en el nostre cos i que ens permet fer moviments, uh-huh, és el desenvolupador de tot, no? Després hi ha a nivell neuromecànic, no? A nivell neurofisiologia, no? El tema del cervell, si està tal, no? Però el que hem d'entrenar, el que hem de millorar, és la força del nostre cos. I què vull dir amb la força? Mira, la força, per exemple, no? Algú que... No, però jo vull ser més flexible, jo vull tenir més mobilitat. Ja, però és que la mobilitat del teu cos depèn de la força. Mm-hmm. Al 100%. Què vol dir? Doncs que si tu tens un dèficit de força en alguns rangs de moviment del teu cos, el teu cos, que està preparat per sobreviure, no està preparat per rendir més o per viure més anys, està preparat per sobreviure en el moment, vale? El teu cos el que farà és protegir-se perquè no arribis a aquell rang de moviment que és perillós per a ell o que ell interpreta que és perillós. Eh? No vol dir que sigui perillós, a vegades és només una interpretació. O sigui, per exemple, si jo porto el braç ben enrere, no? I aquí tinc un problema amb el meu rotador, amb els meus rotadors interns, amb el, no? O amb els retroversors de les escàpules, que són els músculs que mobilitzen les escàpules, i tinc allà un problema, pel que sigui, la causa ja és multifactorial, però bueno, el meu sistema m'impedirà arribar a aquell rang de moviment, vale? I aquest dèficit pot ser un dèficit de força. Aleshores, si jo aconsegueixo millorar la força i l'estabilitat en aquells rangs de moviment, quan estem parlant de rang és amplitud, no? En aquella amplitud de moviment, el que faré és enviar un senyal, no? És com tranquil·litzar el meu sistema d'alarma i permetre, no? Dir-li que estigui tranquil, que allà estem segurs. I estem segurs perquè estem forts, suficientment forts com per aguantar forces en aquell punt que podrien ser perilloses o danyines. No? Uh-huh. I aquí és on el treball de força hi entra. Perquè el treball de força no només és aixecar pesos. O sigui, no.
Clara, t'anava a preguntar, perquè molta gent interpreta treball de força que és, no? Allò que veiem quan anem al gimnàs, que ens posem a la cinta i veus uns quants tios davant del mirall aixecant fent bíceps, per exemple, no? Mm. Això és un tipus d'exercici de força que, des del meu punt de vista, no és gaire útil, però existeix, i la majoria de gent interpreta que només és això, fer força, no? Què és fer força?
A veure, fer força és tot allò que millori la capacitat de contracció dels meus músculs en tot el seu rang de moviment, vale? Això seria el més bàsic. Vale? O sigui que en una posició, normalment el múscul, no? Imagina't, no? El bíceps, no? Que estaves parlant tu, doncs si jo porto el meu puny a l'espatlla, no? El bíceps estarà amb molta contracció, sí. No? Molt escurçat, i si jo al revés extenc el meu colze, estarà molt allargat. Mm-hmm. No? Aleshores, tot això seria el màxim rang de moviment que pot aconseguir aquest bíceps. Doncs, en les posicions de màxim escurçament són on el bíceps té menys capacitat de generar força. Eh? És un tema intern. Vale? I també és on el bíceps es pot sentir més amenaçat. Aleshores, el poder millorar en tot aquest rang de moviment la força ja seria un entrenament de força.
Okay.
O sigui, el reactivar o el treballar en tot aquest rang de moviment. Però després, també quan parlem de força, és estabilitat. No? L'estabilitat és la capacitat que jo tinc de no permetre la deformació. No? La capacitat és la capacitat de no deformar-se. Uh-huh. O sigui, per exemple, un teixit molt estable és un teixit molt dur, no? I que tu apretes aquest teixit, no? I poses el dit i no es deforma. No? Aleshores, aquesta capacitat de ser estable, no? En el nostre cos és també el mateix. Si jo carrego tot el pes sobre una cama i el meu maluc, no? Se me'n va cap al costat, aquí estaria perdent estabilitat. No? No soc capaç de retenir el maluc en la seva posició. Uh-huh. I això, si vaig a córrer durant 10 quilòmetres cada dia i el maluc no tinc la capacitat d'estabilitzar-lo, doncs al final desenvoluparé, doncs, segurament, uns problemes a nivell de la coxofemoral o uns problemes a nivell muscular de compensacions, no? a nivell muscular o inclús doncs, algun problema a nivell articular, no? De, doncs, el que sigui, no? Uh-huh. Inclús artrosi, podem fer, etcètera. No? Però, i això és un problema d'estabilitat i és un problema de força. No? Aleshores, hi ha molts tipus de força, la força resistència, la força màxima explosiva, la resistència a la força màxima, o sigui, quan sóc capaç de resistir, no? Una força, per exemple. Aleshores, però sí que és veritat que, i ara anant, ja sé que m'enrotllo mucho, però bueno, el tema és que quan tu treballes la força, l'has de treballar en el màxim de rangs possibles. Uh-huh. Però, una vegada ets estable, vale, has de permetre o ser capaç de moure càrregues. I en moure càrregues estem parlant del teu propi cos,
okay.
Vale, per exemple. I càrregues externes. Per què? Perquè a nivell funcional, la vida és moure el teu propi cos i càrregues externes, sense perdre aquesta capacitat de ser estable, no? O sigui, jo per exemple, sóc capaç de mantenir la meva columna vertebral recta, no? Sense que es deformi, vale? En una posició dempeus. Vale. I si m'ajupo endavant, sóc capaç de mantenir-la recta? I si poso una càrrega de 20 quilos? I si poso una càrrega a sobre de 50 quilos? Perquè jo alguna vegada a la meva vida haig de carregar 50 quilos. Uh-huh. No? Per una emergència o perquè sí, haig d'anar a comprar alguna cosa. Mm-hmm. Aleshores, aquesta capacitat funcional que estàvem parlant també ve molt determinada per la força. Mm-hmm. Vale? Aleshores, ser capaç de moure el nostre cos correctament, ser capaç d'aplicar-hi càrregues en el nostre cos, no? o externament, i després fer moviments més complexes, o sigui, quan sóc capaç de fer un moviment simple, no? Haig d'afegir complexitat. I què vol dir complexitat? Pues diferents línies de força, diferents plans de moviment, no? Eixos de rotacions, aplicar-hi més músculs implicats en el moviment general, tot això, no? Més complexa, més graus de llibertat, etc. No? I després, més velocitat, no? I més volum. O sigui, no? Aleshores seria la forma, l'entrenador, no? o l'expert en entrenament és el que t'ajuda a totes aquestes variables, planificar-les correctament perquè vagis millorant, no? De forma contínua en tot l'espectre del moviment del teu cos. És massa tècnic, m'ho dic.
No, perquè el programa precisament ja va una mica d'això. Va. I els oients estan acostumats a aquest nivell de tecnicisme, no et preocupis. Però que estava pensant jo ara, per molta gent, no? Que la gent diu, he sentit aquell tio que parlava al programa aquell de Catalunya Ràdio que diu que la força és molt important. Molt bé, entro en un gimnàs i vaig automàticament on m'han dit que hi ha on es fa l'esforç, no? I em trobo infinites màquines, infinits moviments, infinites coses, que és el primer cop que entro en contacte amb això i dic, què faig jo aquí? Com faig això? Com ho faig servir perquè em serveixi per tot allò que estava dient el Néstor en aquest programa, no? És inevitable sempre que hi hagi un guiatge, que hi hagi una persona que t'expliqui què has de fer, no, suposo, perquè si no perds una mica el temps. És a dir, sempre necessites un entrenador?
És molt recomanable. Clar que sí. No és obligatori? Doncs igual no, perquè al final el nostre objectiu és, abans de no moure't, mou-te, encara que sigui malament. Vale? Però és millor moure's malament que no moure's. Uh-huh. Vale? I partint d'aquesta base...
Uh-huh. Que són els mínims.
Sí, no? Sí, perquè al final el sedentarisme que parlàvem abans doncs és una gran pandèmia. Uh-huh. Vale? Però sí que et diria, home, pregunta, vale? Però comença per moviments senzills. O sigui, si és una persona de 40 anys que més o menys, no, juga a pàdel i fa un partit de futbol i tal amb els amics o el que sigui, no? Una persona que no té una dificultat de moviment important, vale? Et diria, home, sí que pots començar a entrenar moviments una mica més complexes, que són bàsics, no? Dintre de l'entrenament de força són bàsics, no? De tot l'espectre, però que podria ser pues, un pes mort, una sentadeta, no? un press banca, uns push-ups amb el propi cos, o un lunge, no? unes gambades, no? Coses d'aquestes que requereixen que es mogui tot el cos i requereixen d'un control i d'una capacitat de controlar aquestes articulacions que abans es deformaven, dèiem, no? Però si ets una persona que té igual 70 anys, no? o 65, 70 anys, que té algun problema a nivell articular o a nivell d'esquena o el que sigui, aleshores sí que hem de començar amb moviments molt més controlats. I què vol dir molt més controlats? Doncs vol dir, per exemple, que hem d'enfortir aquelles parts que poden ser més dèbils, vale? Per després poder-les integrar en un moviment més complex. Com, per exemple, si estem moltes hores assegut, no? La capacitat de controlar la pressió intraabdominal, no? O d'activar la faixa abdominal, de controlar aquí les pressions que hi ha i les deformitats, les deformacions, no deformitats, les deformacions de la columna, etc., és molt baixa, no? Aleshores, doncs, primer potser, no? Enfortir aquesta zona abans de carregar pes en les teves espatlles, per exemple. Uh-huh. O abans de fer un deadlift, no? un pes mort. Uh-huh. O potser abans de fer uns push-ups, no? Treballo per separat la faixa abdominal, vale? I també treballo per separat el moviment de les espatlles, dels ombros, dels braços, no? De la premsa, no? Horitzontal. Mm-hmm. I aquí sí que puc anar a una màquina. I aquí sí que podria inclús treballar amb el tipus de fibres que són les més adients en aquell moment, no? O sigui, hi ha treballs que són molt bons i molt indicats per aquesta gent, no? Que són els treballs molt lents, no? Un treball molt lent que seria controlar la velocitat del moviment, vale? Perquè així controlo per on està actuant aquell moviment i tinc molt més feedback del meu cos en totes aquelles posicions, no? Treballo amb càrregues molt més baixes i arribo a estressar començo estressant les fibres lentes, però també arribo a estressar les fibres ràpides, no? Les fibres lentes són les associades a la postura, no? A l'estabilitat, i les fibres ràpides són més associades al moviment, vale? Aleshores, totes són importants, però abans que hem dit, primer hem de treballar l'estabilitat abans de començar a aplicar càrregues i aplicar forces de moviment, no?
Sí, quan jo estic dret, estic fent servir fibres lentes, bàsicament, no?
Sí, sí, sí.
Bàsicament, i quan em poso a córrer, pum, aleshores són fibres ràpides.
Més o menys.
Més seria... o menys, resumint, eh?
Sí, sí, sí.
Però un corredor de 100
entren
metres...
Entren totes. Val. De fet, és més complexa perquè les fibres lentes, vale, són les més importants a nivell d'estabilitat i a nivell de córrer també, perquè són les que aguanten les teves articulacions per transferir correctament les forces. Uh-huh. Aleshores, si tu, per exemple, abans parlàvem, no, del corredor que no té estabilitat al maluc i que fa tot... A part de que es pugui fer malbé al maluc, tu imagina't un corredor de velocitat que no té estabilitat, no té capacitat d'estabilitzar el maluc en el desplaçament lateral cada vegada que empeny amb molta força al terra. Vale? La força que ell genera amb el peu sobre el terra, no? Respecte al seu centre de masses, perquè quan nosaltres correm, el que desplacem és el centre de masses. No? Ho resumim en el centre de masses. Uh-huh. No? Llavors, jo empenyo el terra per desplaçar el meu centre de masses endavant, que el centre de masses és tot el cos. Clar, si la força que jo empenyo el terra molt potentment es dissipa, no?, en el maluc, perquè no tinc la capacitat d'estabilitzar aquell maluc, doncs el centre de masses es mou molt menys, no? I estic perdent molta eficàcia.
Clar.
Seria com empènyer un cotxe, no? En una superfície inestable, en un bosso, no? Imagina't, no? Empènyer un cotxe. O empènyer un cotxe amb un terra que se'n va enrere, amb una catifa, no? I se'n va enrere. Doncs és el mateix.
Clar, tu estàs fent molta força, però no estàs imprimint força en allò que necessites.
Clar,
fer,
no? Al final, no?
No la transfereixes bé, no?
Clar. Llavors, les transferències d'aquestes forces, que intervenen tant les fibres lentes com les ràpides, però són molt importants. Uh-huh. I jo, de fet, tenia un article que el vaig enviar i només em faltava enviar en una revista d'aquestes importants, uh-huh, vale? I només em faltava enviar els exercicis, les fotos dels exercicis, i el vaig fer fa, no sé, 5 anys o alguna cosa així, i anava d'això, de com millorar el rendiment millorant l'estabilitat del cos, no millorant, i precisament per això, perquè perdies capacitat de transferir forces.
Clar. No. Clar, clar, clar. Val, per tant, hem vist que l'exercici de força és... tu deies, parlaves de pandèmia, de manca d'exercici de força. Hem vist que es pot arribar o es podria arribar a entrenar informat adequadament sol, però que seria millor amb una persona que et guiï.
Que et guiï i que et programi correctament i et planifiqui. Sí.
Perquè si no tot això acaba sent molt complex, no? Però abans, que tots estaven bojos pel cardio, no?, per la cinta de córrer i per tal, i que dèiem que era l'exercici reina, encara deu tenir un paper el tema més metabòlic, no?, el tema cardiovascular, a dins d'un entrenament per aconseguir, tornem a aquella metàfora que deies abans, esquiar amb 87 anys, no?
A veure, el treball cardiovascular és important perquè té molts beneficis, però que primer hi ha moltes formes de fer el treball cardiovascular, uh-huh, vale? Perquè el nostre cos, doncs, al final, no, amb un treball cardiovascular, doncs, estàs oxigenant les teves estructures, no, les teves cèl·lules, estàs, no, mobilitzant la musculatura a nivell global. Però quin treball cardiovascular, no? Perquè un treball cardiovascular podria ser anar a córrer 25 minuts i un altre treball cardiovascular podria ser anar a córrer 3 hores, no?
Sí. Sí, sí.
Clar, dius, quin és el límit? perquè sí que és veritat que hi ha investigacions que demostren que hi ha una que el treball cardiovascular quan és molt amb un volum molt alt, no, amb volums alts, doncs pot degenerar teixits, no? Perquè al final doncs és un estrès continu durant molt de temps, no, en aquests teixits, etc, no? Però per una altra banda pot tenir molts beneficis, però també pot tenir altres possibles problemàtiques, no? Com podria ser, per exemple, el que hem dit abans del maluc. Com podria ser, no? Sobretot dones, per exemple, que no tenen una estabilitat a nivell pèlvic i que els òrgans no estan ben controlats en aquestes posicions i que repetidament estan oferint increments de pressió, no?, sobre el sòl pelvià. Aleshores dius, ostres, aquí es poden desenvolupar pues, hèrnies vaginals o incontinències urinàries o altres problemàtiques, no?
Col·lapses o coses
sí,
d'aquest tipus.
No? Aleshores, tot això, doncs, també és molt important que un professional t'ho planifiqui també. Que l'activitat cardiovascular no és la més indicada per començar a entrenar, totalment, això hi ha bastant consens en tot el sector.
No és curiós, perquè la gent comença per aquí, precisament, eh?
Clar,
encara
però
ara, eh?
Sí, però també comença la gent a menjar fruita quan vol perdre pes. Uh-huh. Aleshores, això és com una, no, és mesclar coses, no? Igual que tu abans d'anar a córrer o abans d'anar en bicicleta, no? Doncs és important que facis un entrenament de força per poder córrer correctament i no degenerar teixits, no provocar altres problemàtiques, etc, no? Doncs igual, doncs potser és millor que abans de menjar, no, incrementar la teva fruita del dia, doncs treguis altres aliments processats o ultraprocessats teva dieta.
Clar.
No? Aleshores, tot això doncs va com un conjunt, que per això diem que potser és el millor l'especialista és el millor que et pot ajudar en això. Perquè abans deies l'entrenament metabòlic del cardiovascular. Clar, l'entrenament metabòlic és una altra cosa. Uh-huh. L'entrenament metabòlic el que fas és un entrenament que accelera el teu metabolisme. Aleshores, per exemple, un treball de força també t'ajudaria a accelerar el teu metabolisme perquè incrementes la massa muscular, no? Incrementes el teu motor, no? Dones més cilindrada al motor del teu cos. Vale? Fas que estigui més actiu, que consumeixi més calories, no? Incrementes el teu NIT diari, que seria tot allò que gastes fora del teu metabolisme basal i fora de l'entrenament, entre els dos, no?
Sí, sí.
O sigui, quan més múscul, més, no, activitat metabòlica, inclús en l'entrenament, no? Aleshores, o un entrenament metabòlic seria doncs també un HIIT, no? Un High Intensity Interval Training, un entrenament d'alta intensitat que pot ser intervàlic o no, que pot ser de més o menys llarga durada, no? Que pot ser més, jo els dic monotemàtics, no? Perquè un entrenament en bicicleta seria un HIIT monotemàtic, però un entrenament amb burpees, swings i push-ups, no? I flexions, mm-hmm, que el que es diu erròniament flexions, doncs seria un treball més pluritemàtic, no? O sigui, perquè estàs treballant en diferents plans, diferents grups musculars, no? I és com molt més efectiu, mm-hmm, vale? en molts més objectius. Aleshores, també és molt, molt interessant el fer aquest tipus de treball a altes intensitats, perquè quan treballes a alta intensitat, l'entrenament és més curt, no? Però aconsegueixes mobilitzar o cremar moltes més calories en aquest entrenament, però no només això, en la recuperació d'aquest entrenament també cremes moltes més calories perquè estàs recuperant estructures del teu cos, vale? I també t'ajuda a incrementar el NIT que dèiem abans, no? Aleshores, o sigui que tot va molt associat, I per això jo sempre a mi em pregunten, Néstor, quin entrenament recomanes? Perquè sé que en els teus ulls puc veure que era la següent pregunta. Quin tipus d'entrenament recomanes? Aleshores jo dic...
Sí, ara t'anava a dir, dic 7 dies a la setmana. Precisament deixa'm formular la pregunta. De dilluns a diumenge tinc 7 dies a la setmana. Què faig aquests 7 dies? Entreno cada dia? Entreno 3 a la setmana i prou? Entreno un dia sí, un dia no? Què haig de fer?
A veure, primer hem d'entendre que si tinc 7 dies a la setmana, són 7 dies d'activitat física.
Va.
No vol dir entrenament. No. Vol dir activitat física.
Activitat física
vale, és perquè la gent confon. No, jo, la gent, tu li preguntes. Però tu entrenes? Sí, jo ja entreno perquè faig el partit de futbol i després vaig a jugar. No, això no és entrenament. O sigui, un entrenament és allò que està planificat per a millorar algunes coses, no? Que pot ser la teva salut o pot ser el teu partit de futbol. Uh-huh. Vale? Estàs preparant-te per poder millorar uh-huh. en això. Vale? Aleshores, quan jo entreno, no? I vull millorar la meva activitat, la meva condició física i la meva salut, aleshores, per una banda és incrementa la teva activitat física, són 7 dies a la setmana. Vale? Ara, d'aquests 7 dies, entrenament, quants dies recomano? Un mínim de 2. Un mínim de 2 en els quals treballaria la força. Uh-huh. Que entreno 3 dies? Pues puc incrementar un dia, un tercer dia, en el qual puc incrementar un treball més metabòlic i un treball més de força, també. No? Uh-huh. 3 dies de força, també. És... Per què? Depèn de com. Depèn de què facis la resta de la setmana. Perquè si la teva activitat física, no? Activitat diària, no? És que pues, camines molt, que t'agrada anar a la muntanya, que això no seria un entrenament, seria una activitat lúdica, però t'agrada anar a la muntanya, sí, amb beneficis, etc, amb molts beneficis, no? I que, doncs, aleshores et diria, pues, treballa més la força, no? En canvi, si no fas aquesta activitat lúdica, et diria, doncs, fes un treball més a nivell metabòlic o inclús de cardiovascular de més llarga durada, etc, no? Per bueno, equilibrar. No? Llavors ja tenim 3 dies. Un quart dia, força o metabòlic, en funció del que hagis fet el tercer dia, doncs un treball diferent. Uh-huh. I aquí entra ja els altres 3 dies que jo faria un treball de recuperació activa. Què vol dir recuperació activa? Doncs un cardiovascular a una intensitat mitja-baixa, vale? Que em permeti parlar de forma fluida, que el meu cos s'activi, no? Generi calor, generi aquesta circulació cardiovascular, que els meus pulmons... O sigui, que el meu cos comenci a treballar sota un estrès, però que no sigui d'alta intensitat. Per què? Perquè això millorarà el procés de recuperació dels altres dies. Perquè no hem d'oblidar que el nostre cos millora durant la recuperació, no millora durant l'entrenament. Durant l'entrenament l'empitjora.
Exacte.
Aleshores, durant la recuperació és quan millora. Si no li hem fotut un estrès abans, doncs no millorarà perquè no li hem fotut un estrès. Al revés, anirà cada vegada gastant menys energia, no? Aleshores, als músculs doncs, hi haurà més atròfia muscular, més catabolisme, perquè al final no necessitem aquells músculs, no? I el nostre cos cada vegada anirà pagant cada vegada més per gastar menys energia, perquè la supervivència és el que és el seu objectiu.
Mana, no?
En canvi, si l'estressem, vale? el nostre cos el que farà és, ostres, m'han estressat, no? Imaginem que té aquesta capacitat d'explicar-se, m'han estressat, no? M'han donat aquesta, m'han, entre cometes, putejat una mica, i aleshores m'haig de preparar per si em tornen a putejar. No? I com es prepara? Millorant el seu rendiment, millorant la seva força, millorant, no? I això és el que es diria com una sobrecompensació. Aleshores, això és el que podem aconseguir, no? Amb l'entrenament, no? Que el nostre cos doncs, es recuperi amb l'entrenament de regeneratiu, no? Uh-huh. Nutritiu, vale? Que el nostre cos es recuperi més ràpid d'aquests estímuls, d'aquests estressos que li estic afegint o li estic implicant. No? Uh-huh. Aleshores, i després, cada dia, això sí, cada dia un entrenament postural, que pot ser molt bàsic o pot ser en funció del que necessitis, un entrenament postural i d'activació. I d'activació què vol dir? Allò que dèiem abans de l'articulació, no? De portar-la als graus aquells i allà generar força en aquells graus, no? Màxims, i allà generar una mica de força perquè el teu cos se senti més fort i més estable i més preparat, no? Això cada dia o quasi cada dia, vale? Que pot ser 10 minuts o pot ser mitja hora, depenent de les necessitats de cadascú, i després un entrenament que jo faig molt de respiratori, de, no? De nivellar el nostre sistema simpàtic-parasimpàtic. Uh-huh. El simpàtic també es diu ortosimpàtic, no? Perquè és molt de moviment, molt de... No? I tancar els ulls i respirar.
I aquí és el parasimpàtic.
Aquí, parasimpàtic, per anivellar-los.
Uh-huh. Ara que estem parlant de simpàtic i parasimpàtic, podem aconseguir regular els nivells d'estrès amb l'exercici, també. És un altre dels beneficis claríssims, perquè deies també, l'estrès és un gran problema que tenim tots, vivim amb la societat que vivim, el ritme que vivim, treballem 8, 9 hores, molts amb feines que odien, amb una vida molt complexa, amb situacions molt estressants en general. I l'estrès en si mateix ja ens emmalalteix, ja és precursor de moltes malalties, no? Quina relació hi ha entre l'activitat física, qualsevol, ja sigui exercici o el que sigui, i l'estrès? Em serveix també l'exercici de força o el metabòlic per arribar a controlar aquest estrès que tinc?
A veure, primer hem de clarificar que l'estrès és beneficiós. Uh-huh. Per què? Perquè si no estressem el nostre cos, no podem sobreviure. Uh-huh. Perquè no, el reflex de fugir o de lluitar o de, no, és una situació d'estrès en la qual jo doncs, m'hi enfronto. Aleshores, en el moment en què tu estresses el teu sistema, no, aleshores elles reaccionen fent una adaptació, no, o adaptant-se a la situació i podent sobreviure. Si no t'estressessis, doncs moriries, segurament en moltes situacions. O sigui, no és dolent l'estrès. El dolent és la capacitat de controlar aquest estrès. ¿Vale? I amb el control de l'estrès hi ha dues variables. Una és quan capaç sóc de resistir estrès, o sigui, la fortalesa, no? Sóc molt fort i puc resistir un estrès molt potent. I una altra és la capacitat que tinc de retornar a nivells controlables d'estrès. Perquè jo puc tenir una situació molt alta d'estrès, però puc recuperar-me molt ràpidament d'aquesta situació, no? I tornar a viure una altra situació després. Uh-huh. El problema ve quan aquest estrès és constant, és continu i esdevé crònic. Uh-huh. Perquè l'estrès agut és positiu. L'estrès crònic és el que no és positiu. Uh-huh. I això què vol dir? Que tinc situacions d'estrès constantment i que no surto d'aquestes situacions. Per exemple, una persona que està treballant, no? Per ell, no? A l'entregar un projecte un divendres, no? Entregar un projecte un divendres és vida o mort. Pel seu sistema, no per ell, pel seu
clar,
sistema.
Clar.
No? Aleshores, aquesta persona està tota la setmana o les setmanes abans en aquesta situació d'estrès i si no sap sortir-ne, si no sap a la nit desconnectar, si no sap que en un moment determinat doncs gaudir d'un altre, no? Aquesta situació d'estrès sempre constant esdevé crònic i això ja és molt difícil sortir-ne. Uh-huh. Vale? I amb totes les patologies que poden venir associades, com poden ser pues, dolors, problemes a nivell cardiovasculars, problemes a nivell d'obesitats, etcètera, no? Hormonals, tot. Aleshores, llavors hem dit capacitat, es diuen... la tacness, no?
La capacitat de resistir l'estrès.
No? Bueno, i la capacitat de recuperar-se, no? el més ràpid possible. Quina és més important? A recuperar-te. Mm-hmm. No? Una vegada ets capaç de recuperar-te, llavors ja pots entrenar la capacitat de resistir, perquè et pots recuperar quan vulguis i el més ràpid possible. Per exemple, i jo sempre, nosaltres entrenem molt, o hem entrenat i preparem, i els sistemes que portem són molt de militars, de policies, de bombers, no? Gent que està en situacions de perill a nivell de vida. No perill que no, a nivell de, ostres, has de donar una conferència.
Vida,
la seva vida depèn de que jo, o la vida d'un altre depèn de que jo faci correctament la meva funció. No? I el fotut no és això. No és que la teva vida depengui d'això. Perquè la vida d'una persona que es fot a fer una vertical en un edifici de 1.000 metres, també la seva vida depèn de que caigui o no. Però ell controla de què depèn la seva vida. Un policia, un bomber o un militar no la controla. Per què? Perquè no sap què es trobarà al davant. Igual es troba un grup de persones, no? 5-6 persones, i ha de controlar-les, un policia, no? En una manifestació, vale? I són 3 o 4 policies i tenen escuts, tenen porres, tenen, no? I poden controlar-ho. Però, en canvi, igual es troben doncs, que un bomber es troba en un edifici que entra i, de sobte, doncs, el foc no, comença a alimentar-se i cau la porta per on havia de sortir perquè està en flames. I aquella situació d'estrès, no, allò no s'ho esperava. I ell va pujar 5 plantes i està amb un cos entre els braços. No? Uh-huh. Llavors, ell ha de poder recuperar-se el més ràpid possible d'aquella situació a nivell físic però també a nivell mental, poder controlar-la, poder recuperar-se, no? Poder sortir de l'entorn i centrar-se en la seva tasca, no? Aleshores, i això seria el tacnes, no? O sigui, seria la capacitat que jo tinc de resistir una situació d'estrès molt potent, ¿vale? Que una persona que està en una conferència és lo mismo, perquè li hacen preguntes, no? Li fan preguntes que, no, fotudes. Però també aquella persona ha de ser capaç de... Hòstia, estic molt... Perdó per les paraulotes. Estic molt alt al nivell d'estrès, no? O estic que no... No puc respirar, de controlar aquest estrès amb la seva respiració, baixar aquest nivell d'estrès, poder pensar amb claredat a veure quines són les possibles solucions que pot tenir i a partir d'aquí prendre la decisió més correcta. No?
Val. A tot això perfectament entès. Llavors, la meva pregunta era, i l'exercici em pot ajudar a fer això? És a dir, jo puc reproduir situacions similars a aquestes que estaves explicant a través de l'exercici per entrenar situacions que no he viscut, però que podria viure per la meva feina o pel que sigui, a través, no sé, d'un tipus d'entrenament que tu planteges?
Sí, precisament l'activitat física, l'exercici, l'entrenament, és precisament per això. És estressar el teu cos i la teva ment per a una situació determinada millorar, no?
Uh-huh.
Jo puc estressar un estrès físic, és una càrrega que em costa aixecar, eh? Això ja és un estrès físic, uh-huh. I l'enfortiment del cos, no? ve d'aquí. Però un estrès més mental, que comentaven, no? Per exemple, doncs, l'activitat física et posa en situacions que encara que no depengui la teva vida d'aquella situació, sí que el teu sistema, no? Es posa en alerta. Per què? Perquè és una situació... fotuda, no?
Uh-huh.
Si tu t'has de ficar sota d'una barra de 100 quilos, no? I el màxim que aixeques són 105, doncs per tu aquella situació és, ostres, avui estaré preparat, no? No? I és una situació d'angoixa, de nerviosisme i alhora de força, no? I de superar aquella situació. O sigui, uh-huh. Ja és una situació d'estrès.
Uh-huh.
I això, l'entrenament és la forma que tenim de millorar-ho. I com ho millorem? La recuperació de l'estrès la podem millorar amb la respiració, no? Perquè, per exemple, l'estrès és molt simpàtic, no? Està regulat pel teu sistema simpàtic de lluita, de fugida, no? O de congelació.
Uh-huh.
I la recuperació, no? És el sistema parasimpàtic, no? Que on jo baixo les pulsacions, no? Hem vist, o s'ha vist ja fa molts anys, que l'increment de pulsacions ve més regulat pel teu sistema simpàtic, la baixada de pulsacions pel sistema parasimpàtic. I això té a veure també amb la variabilitat cardíaca, no? Etc. Però també que la inspiració a nivell de respiració és simpàtica i l'aspiració, no? En català, expiració, també, seria parasimpàtica. O sigui que quan tu inspires, no? Actives el teu sistema simpàtic, no? El teu sistema d'alerta, i quan tu expires estàs relaxant precisament aquest sistema, no? I actives el teu parasimpàtic. Aleshores, el com respires, i hi ha diferents estratègies de respiració, vale? T'ajuden a controlar i a recuperar-te més ràpid d'aquestes situacions. També on poses el focus. Perquè si tu poses el focus al teu entorn, no? En els perills, en les persones que volen, etc., no? I això en militars i en policies, bombers, tot això és molt, ho treballen molt, vale? Si tu poses el focus en aquesta situació externa, vale? El teu sistema simpàtic es dispara, no? I l'estrès esdevé massa estrès, no? Llavors entrem en una situació d'estrès que és molt alta. En canvi, si tu el que fas és posar el focus en la tasca i en certs procediments, és quan treus aquesta pressió de tu, no? I és quan comences a controlar la situació i no que ella controli tu. Un exemple molt clar el tenim en un jugador de bàsquet.
Uh-huh.
Un jugador de bàsquet, quan es fot, no? Li fan una falta i ha de tenir un tir lliure.
Uh-huh.
Aquesta persona, imaginem, situació extrema, Final Four, no? Últim segon,
imagina't.
Van perdent per un punt i té dos tirs lliures.
Estrès màxim.
Estrès màxim, clar. Perquè d'ell depèn que guanyin o perdin. No?
Sí, sí, sí.
Aleshores, aquesta persona segurament acaba un partit on acaba rebentat, no? Cansadíssim de dues hores d'entrenament a màxima intensitat i tal, i dius, fes 20 lliures i es fot tots. En canvi, si acaba d'entrar en el partit que està fresc i que li fan una falta i es queda un segon i tal, tira el tir lliure i el falla.
Mm-hmm.
Per què? Perquè l'estrès fa modificar el seu control motor. Mm-hmm. No? La seva, el com ell controla el moviment. I això fa que hi hagi un dit que no respon correctament a aquell... No, a aquell per exemple, no? Vale. Què fan els jugadors de bàsquet? Es concentren en la tasca, en els procediments. No es concentren en l'entorn, ni en la situació, ni en que queda un segon, ni en que perden per un punt. Es concentren en, i tu els veus, un jugador de bàsquet bota tres vegades, m'invento, eh? Sí, bota tres vegades, fa rodar la pilota, mira la cistella, es prepara i llença. I el fot. No es desconcentra. Està ell ficat en la seva història. Un altre cop li donen la pilota. Bota tres vegades, fa rodar la pilota a les mans, mira la... Per què? Perquè ell ha creat aquesta seqüència per centrar-se en la tasca. No ha creat aquesta seqüència perquè després, no?, el destorbi...
Sí, que és una seqüència que d'alguna manera s'està autoprogramant a si mateix... Sí. No? Per reduir el nivell d'estrès,
sí.
I li dius al cos, si fas això, t'estic dient que baixis el nivell d'estrès. No?
Bueno, que et centris en això. No? Perquè si tu ara, per exemple, no, m'estàs mirant els ulls i deus estar pensant, quins ulls més macos té aquest noi?
Exacte, sí, sí.
Aleshores, si tu estàs concentrat en els meus ulls, tan concentrat, desconcentrat, i jo et començo a insultar, vale? Ni te'n enteraràs, perquè tu estàs concentrat en els meus ulls.
Clar.
En una altra cosa, no?
Sí, sí, sí.
Aleshores, el nostre nivell d'atenció, i això els de PNL, no? Els coaches, tot això, no? Es treballa molt en psicologia esportiva, no? Però és que això hauria d'estar aplicat a tothom. Jo a les meves classes presencials, no? Sempre, quan comencem la classe, fem una classe en les classes de grup, no? Comencem les classes i sempre fem 30 segons de meditació.
Uh-huh.
Per què? Perquè la gent es centri en la seva tasca, en el que està fent, no? Deixi a fora totes les històries, no? I es centri en allò, no? Estigui present, vale? I després fem l'entrenament el fem sense música. Per què? Perquè vull que et concentris en allò que estàs fent, no en la música. I no que la música et permeti fer més repeticions o més ritme sense saber com ho estàs fent ni de quina forma, vale? Si ho tens molt controlat, doncs igual un dia sí que et poso música. Però ha de ser algo que sigui molt controlat o que avui hi hagi un treball de competició, el que sigui. Però l'objectiu és que estiguis present en allò que estàs fent i centrant-te en com ho fas i de quina manera, no? I en la recuperació, i com et recuperes, i com, on poses el focus, tot això, no? I al final de la sessió fem la part de compensació i tal, no? Que ja això et fa incrementar el teu sistema parasimpàtic, no? Etcètera, no? Compensar, etcètera. Però al final fem uns altres 30 segons o 45 segons de meditació. Per què? Perquè mitjançant la respiració, tu només que tanquis els ulls, no? Que tanquis els ulls i pensis en un entorn de naturalesa, i el teu sistema parasimpàtic puja i el teu sistema simpàtic baixa. Només això.
Uh-huh.
Si a sobre, en la respiració, dones més importància a la part aspiratòria, no? O sigui... fas 2 segons d'inspiració, 4 segons d'aspiració, no? D'expiració, de treure l'aire. I després deixes una pausa, no forçada, una pausa, abans de tornar a inspirar, no? Tot aquests 4 segons més la pausa, que poden ser uns altres 4 segons, són 8 segons. Estàs donant molta més importància a la part expiratòria, vale? El teu sistema parasimpàtic, estàs, no?, incrementant-lo, vale? O sigui que aquesta part final també és molt important.
Mm-hmm.
En canvi, si estem aquí tots relaxats i molt bé, i de puta mare, i de sobte, hi ha un incendi, el que faria, si pogués dir-li a la gent fes alguna cosa abans de començar a córrer i de sobreviure, seria respira profundament 3 vegades i exhala molt ràpid i profundament. Fas això i et despertes
i
de cop.
I de seguida, pam.
Et despertes de cop i et poses preparat per l'acció.
Mm-hmm.
Vale? Doncs això seria el que jo els diria.
Mm-hmm. Vale? Néstor, per anar acabant, Portes, que, quants anys portes tu dedicat a l'activitat física, a l'entrenament? Uns 30, aproximadament?
Home, 30 no, que jo tinc 28 anys.
Sí, 29.
29.
29 anys.
No, passat... Jo tinc 52 anys.
Sí?
Doncs, vaig, les meves primeres classes de natació van ser amb 9 anys.
Sí, però aquí eres l'alumne, eh?
No, no, de natació com a professor.
Donaves les classes.
Donava classes en, sí, en una piscina, en un estiu... la piscina d'estiu.
Això era delicte, eh?
Però sí, bueno. No, perquè llavors ho fèiem més per, sí, sí, per sí. No, divertir, però sí que és veritat que donava classes a dues noies, que sempre me'n recordaré d'elles, que eren més grans que jo. Però sí que jo, mira, vaig començar a treballar d'això, no? O sigui, treballar donant classes, preparant gent per INEF, per exemple, quan tenia uns 18 anys, 17 anys, vale? Ja vaig començar a treballar a l'estiu pues, en una piscina, no?, de socorrista, després, etc. Preparant gent per INEF a la piscina, perquè jo vaig ser nadador abans, i, bueno, sempre seré nadador. Quan un és nadador, no, és per tota la vida. Sí, sí. I després ja vaig pues, estudiar Educació Física, o sigui que sí, portaré uns 30 i alguna
cosa. Però perquè has passat per molts sistemes, has estudiat molt, és obvi que tens molts coneixements, i al final tot això ho has destilat amb un entrenament específic ara que hi ha un programa que s'anomena Fit at 50, que és això una mica el que comentàvem al principi, no? De dir, escolta, tens 40, tens 50, tens 60 anys, no passa res, t'hi pots posar de zero fins i tot, no? És a dir, que hi ha possibilitats de recuperar i de tornar a estar al 100% a l'edat que sigui, no? Seria aquest una mica l'objectiu del Fit at 50?
Mira, sí, el programa Fit at 50 és un programa específic per homes, no? Ara d'aquí un parell de mesos segurament traurem el de dones, que estem treballant, vale? Però és específic per homes que estan a prop o ja s'allunyen dels 50. Vale? O sigui, podríem dir més de 40, 38, 40, no? O sigui, al final és, vull estar bé amb 50 anys, no? Què haig de fer? Jo vull estar bé després dels 50 anys, què haig de fer? Perquè no ens serveix els programes, perquè ara, per sort o per desgràcia, hi ha molta xarxa social, que hi ha molta difusió, no? A vegades molt, molt bona i a vegades molt dolenta. Aleshores, i jo entenc, el que no és expert o no ho coneix, doncs mira els que són més coneguts o els que són més vistosos. I generalment els més vistosos no solen ser els que més en saben. Aleshores, i a part, doncs, que veiem nanos de 20 anys fent coses increïbles i volem, ostres, pues, aprèn a fer el handstand a una mà, no?, i tal, amb aquesta progressió. I penses... primer, aquesta persona ha de saber fer una planxa, no? O sigui,
sí.
Està clar, i això porta molt de temps. Aleshores, primer, programes que no són per ells, no? O després, dietes o plans nutricionals que no són per ells, no? Perquè, evidentment, doncs, les necessitats d'un nano de 20 anys, no? Jo, quan tenia 20 anys, podia menjar el que fos, que ni ho notava, no? Doncs això, no? Programa d'entrenament, un pla nutricional, no? Uns hàbits que són més molt específics de la persona de 50 o al voltant, que vol, al final, sentir-se àgil, sentir-se bé, sentir-se funcional, o sigui, poder fer coses, poder fer... I de forma correcta. Veure'ns bé, treure greix, o sigui, passar... Tinc 5 persones en el programa que estan per sobre de 130 quilos. 5 wow. Persones. I tinc unes 4 persones que estan amb un dèficit de massa muscular brutal. O sigui, molt primes que tenen molts conceptes erronis. No només en entrenament, també en la dieta, la part nutricional, que això tu en saps molt més que jo. I que jo no soc un expert en nutrició. Són molts anys també de treballar i d'estar rodejat de gent, no?, experta en nutrició, i la part nutricional la porta pues, una persona experta.
Escolta, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, molta sort també amb el Fit at 50.
Gràcies a tu.
I gràcies per tornar als Sants i Estalvis.
Encantat, sempre que vulguis, aquí estaré.
Merci.
Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio, amb Adam Martín. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.